Molt bon dia a tots. Esteu escoltant Ràdio Falset i ara comença, com no, el Volta de Full. Que de pressa passa el temps. I estem situats ja al quart mes de l'any. I avui aniré recte al gra. Recte al gra perquè porto doncs, bueno, les coses que porto i són llarguetes, no? Així que comencem, amb, com sempre, amb el refranyer. Ja ens ha arribat el mes d'abril, amb la primavera ben present, és temps de canvis. Amb ganes que arribi el bon temps, ara ja fa uns dies que, bueno, a veure com va, avui fem un repàs del refranyer popular per saber què ens diu sobre el quart mes de l'any. I és que, com cada mes, hi ha dites i refranys que fan referència a diferents aspectes d'aquest moment de l'any. I en vegem alguns. Rient i plorant, l'abril va passant. A l'abril, totes les aigües caben en un barril. Tronada d'abril, ve bon estiu. Fins al 70 d'abril no et llevis del cos ni un fil. Abril acabat, hivern passat. Hi ha refranys també que relacionats amb el camp, que diu abril mullat de pa en ve carregat. Gelada d'abril, fam per tot l'any. Si per l'abril sents tronar, ordi i blat no faltarà. Faves d'abril, bones com el pernil. Faves de maig, porten empatx. I abril finit, el camp florit. També hi ha algunes dites que parlen dels animals, que diu que xisclar més que les orenetes per l'abril. Vaca d'abril i ovella de maig, mai la fam n'ha mort a cap. Una tonyina pel mes d'abril, pel juny, més de mil. Per l'abril canta la granota i el grill. Per l'abril, cada pardal fa el seu niu. I hi ha també, per acabar, hi ha dites vinculades amb el santoral, que diuen que per Sant Jordi, garbes d'ordi. Per Sant Miquel, la llet puja al cel, a l'abril baixa com un riu. En abril eixut, si per a Sant Marc plou, no hi ha res perdut. I si la Candelera riu, l'hivern és viu i no veuràs orenetes fins l'abril. Bé, i ara passem a un altre, d'una volta al full, i passem a un altre tema, que, tal com està avui en dia tot, no? Està bastant enredat, almenys el meu entendre. He trobat aquí que dic, mira, és bastant adient això, no? De la pel·lícula del Gran Dictador, 1940, és una paròdia de Hitler i del nazisme. El discurs, que ara és un al·legat en favor de la pau, la democràcia, la llibertat, que llegeix el mateix Chaplin al final de la pel·lícula, que la pel·lícula del Gran Dictador, que és defensant la pau. I diu així: ho sento, però jo no vull ser un emperador. Aquest no és el meu ofici. No vull governar ni conquistar ningú, sinó ajudar a tots, si fos possible, jueus i gentils, blancs o negres. Tenim que ajudar-nos els uns als altres. Els éssers humans som així. Volem fer feliços als demés, no fer-los desgraciats. No volem odiar ni menysprear ningú. En aquest món hi ha lloc per tothom. La bona terra és rica i pot alimentar a tots els éssers. El camí de la vida és lliure i maco, però l'hem perdut. La cobdícia ha enverinat les ànimes, ha aixecat barreres d'odi, ens ha empentat fins a la misèria i les matances. Hem progressat molt de pressa, però ens hem empresonat a nosaltres mateixos. El maquinisme, que crea abundància, ens deixa en la necessitat. Els nostres coneixements ens han fet cínics, la nostra intel·ligència, durs i secs. Pensem massa i sentim molt poc. Més que màquines, necessitem humanitat. Més que intel·ligència, tenir bondat i dolçor. Sense aquestes qualitats, la vida serà violenta. Es perdrà tot. Els avions i la ràdio ens fan sentir més propers. La veritable naturalesa d'aquests invents exigeix bondat humana. La germandat universal que ens uneix, que ens uneixi a tots nosaltres. Ara mateix, la meva veu arriba a milions de sers de tot el món, a milions d'homes desesperats, dones i nens, víctimes d'un sistema que fa torturar els homes i empresonar a gent innocent. A tots els que em puguin escoltar els dic, no desespereu. La dissort que patim no és més que la passatgera cobdícia i l'amargura d'homes que temen seguir el camí del progrés humà. L'odi dels homes passarà, cauran els dictadors, i el poder que tragueren el poble es reintegrarà al poble. I així, mentre l'home existeixi, la llibertat no decaurà. Soldats, no us rendiu a aquests homes que, en realitat, us menyspreen, us esclavitzen, reglamenten les vostres vides i us diuen el que heu de fer, de pensar i de sentir. Us mengen el cervell, us enceben, us tracten com a ramat i com a carn de canó. No us entregueu a aquests individus inhumans, homes màquines amb cervells i cors de màquines. Vosaltres no sou màquines, no sou ramat, sou homes. Porteu l'amor de la humanitat al vostre cor i no l'odi. Només els que no estimen odien, els que no estimen i els inhumans. Soldats, no lluiteu per l'esclavitud sinó per la llibertat. En el capítol 17 de Sant Lluís es llegeix: el regne de Déu està dins de l'home, no d'un home ni d'un grup d'homes, sinó en tots els homes. Vosaltres teniu el poder de crear màquines, el poder de crear felicitat. Vosaltres, el poble, teniu el poder de fer aquesta vida lliure i bonica, de convertir-la en una aventura. En nom de la democràcia fem servir aquest poder, actuem tots units. Lluitem per un món nou, digne i noble, que garanteixi als homes una feina, a la joventut un futur i a la vellesa seguretat. Amb la promesa d'aquestes coses, les feres arribaren al poder, però mentiren. No han complert les seves promeses, ni mai les compliran. Els dictadors són lliures, només ells, però esclavitzen al poble. Lluitem ara per fer realitat lo promès. Tots a lluitar per alliberar el món, per enderrocar barreres nacionals, per eliminar l'ambició, l'odi i la intolerància. Lluitem per el món de la raó, un món on la ciència, on el progrés ens condueixi a tots a la felicitat. Soldats, en nom de la democràcia hem d'unir-nos tots. Anna, pots escoltar-me? Siguis on siguis, mira amunt. Hanna, els núvols s'allunyen. El sol està sortint. Anem sortint de les tenebres cap a la llum. Caminem cap a un món nou, un món de bondat on els homes s'elevaran per sobre l'odi, de l'ambició i la brutalitat. Mira amunt, Hanna. A l'ànima dels homes se li han donat ales i, per fi, ha començat a volar. Estem volant cap a l'arc del Sant Martí, cap a la llum de l'esperança, cap al futur, un gloriós futur que et pertany a tu i a mi, a tots. Mira amunt, Hanna, mira amunt. Ja us dic, això és el discurs defensant la pau de la pel·lícula protagonitzada pels Charles Chaplin del gran dictador. Bé, anava a dir canviem de terç, no? Donem la volta al full, no? Només he sentit torera per un moment, us hem tremenant al cap. I anem als consells nutricionals, perquè amb l'arribada de la primavera tots coneixem la famosa expressió que diu la primavera de la sang altera, no? Això es deu fonamentalment al fet que amb l'arribada de la primavera el nostre organisme pràcticament es revoluciona, ja que els dies s'allarguen. Amb això, les hores de sol provoquen un efecte en el nostre organisme que es tradueix en un canvi de la producció de certes hormones, augment de les hormones sexuals, la melatonina i les feromones. Per aquest motiu, tendim a sentir-nos amb més energia i molt més alegres. Però també sol ser habitual que durant el canvi d'estació l'organisme es pugui arribar a ressentir. Si sents que tens algun símptoma com apatia, fatiga, falta de motivació, depressió, no t'espantis. Estaríem davant del que anomenem astènia primaveral, que afecta a una de cada 10 persones amb l'arribada del bon temps. I es tracta d'un toc d'atenció del nostre organisme, una mena de senyal que ens avisa de que el nostre cos necessita ajuda per adaptar-se a les noves condicions ambientals. Per aquest motiu és necessari conèixer quins consells o mesures higienico-dietètiques podem seguir per cuidar la nostra salut. Hem de seguir una alimentació sana que ens asseguri una aportació adequada d'hidrats de carboni. També podem practicar exercici físic, sobretot a l'aire lliure. L'exercici t'ajuda a sentir-te millor, ja que l'estimula la producció d'endorfines. Portar una vida sana allunyada d'hàbits poc saludables com el tabac o l'alcohol en excés. Gaudir de cada dia i evitar l'estrès. Això és una mica difícil. Però seria bon moment per practicar relaxació o meditació, o fins i tot apuntar-se a classes de ioga o pilates. De vegades són interessants els complexos vitamínics com a mecanisme de reforç. És important mantenir el nostre sistema immunitari i el sistema nerviós en bon rendiment. La jalea reial és un potent vitamínic mineral d'origen natural. Per acabar, amb l'arribada de la primavera també arriben les odioses al·lèrgies. No obstant això, si modifiquem alguns hàbits alimentaris, això ens permetrà controlar millor els símptomes de les al·lèrgies estacionals. Aquestes són algunes de les recomanacions nutricionals. Les persones propenses a la rinitis o al·lèrgies o l'asma han augmentat per aquesta època el consum d'aliments rics en vitamina B, que també protegeixen el sistema respiratori. Aquestes són presents a les carns magres, fruites i als vegetals de fulla verda. La vitamina C i l'àcid fòlic, taronges i altres cítrics, llegums, cereals integrals i derivats, vegetals de fulla verda, aporten propietats antiinflamatòries que ajuden a alleugerar les reaccions al·lèrgiques. És important també mantenir una dieta rica en antioxidants. Això porten l'all, la pastanaga, tomàquets, bròquil, kiwi, nabiu i també omega-3 que porta la sardina, el salmó, l'anxova, la tonyina, la clara d'ou, la soja, cigrons, ja que aquests nutrients podrien ajudar a pal·liar els símptomes. Els fruits secs i l'oli d'oliva són una rica font de vitamina E, considerada un poderós antioxidant natural que ajuda les persones que pateixen eczema. Les nous, ametlles i els cacauets posseeixen els nivells de magnesi que, juntament amb el calci, també es protegeixen contra l'asma i altres malalties pulmonars. Tot això que us he dit, aquests suggeriments, no substitueixen els tractaments receptats pels metges. Teniu en compte tot això. I anem, ja que estem amb aliments i tot això, anem amb una recepta. Una recepta que he trobat aquí, ja que hem iniciat la primavera, que passem del fred a la calor el mateix dia, ens acomiadem d'alguns fruiters com les taronges o les mandarines. Però us proposo fer unes taronges farcides d'una manera diferent de menjar-les, no? I els ingredients per a 8 persones... Necessitarem 4 taronges tipus navel, que siguin bastant grosses, 2 cullerades de maicena, una mica de sucre, 50 ml de brou de pollastre o verdures. I per decorar, nata muntada, això és opcional, cireres confitades, menta, fideus de xocolata i ralladura de taronja. I com ho fem? Doncs es parteixen per la meitat les taronges. S'esprem el suc amb cura perquè no es trenqui la closca. Al suc se li afegeix una mica d'aigua i sucre al gust. En una mica de suc hi desfem les 2 cullerades de maicena i la resta el posem al foc a escalfar anant remenant-ho. Quan sigui calent, hi afegim el preparat del suc i la maicena i es posa al foc molt lent perquè vagi espessant. Quan la crema ja està feta, s'omplin les mitges taronges que hem buidat abans. Després, deixem refredar una mica i cap a la nevera. Si les volem decorar ara, se li posa damunt fruits vermells i, si volem, ho podem adornar amb nata. També podem posar fideus de xocolata, ratlladura de taronja, menta, etc. al vostre gust, i es guarden a la nevera fins el moment de servir. I bon profit! I com que estem al mes d'abril, què vol dir el mes d'abril? Doncs qui pensa? Doncs amb Sant Jordi, les roses... Així que us porto avui, com no, poemes de Sant Jordi. I n'hi ha una que és del Joan Maragall, que és sobre la Diada de Sant Jordi, que diu així. La Diada de Sant Jordi és diada assenyalada per les flors que hi ha al mercat i l'olor que ens fa els aires i les veus que van pel vent. Sant Jordi mata l'aranya. L'aranya que ell va matar tenia molt mala bava, terinyava les flors i s'enxusclava la flaire. I el mes d'abril era trist i els nens i les nenes ploraven. Quan el sant hagué passat, tot jardí se retornava. Per això cada any per Sant Jordi és diada assenyalada per les flors que hi ha al mercat i l'olor que ens fan els aires. I ara una altra d'Isabel Barriel, que diu La Rosa Vermella. Avui és Sant Jordi, busca espigues d'ordi, el cavaller mor el drac i el fica dins d'un sac. Entre l'ordi una rosa de tija verdosa, punxes com anells i pètals vermells. El cavaller a la princesa li vol regalar la rosa vermella, tan sols per a ell. I les roses recordades de Salvador Espriu. Recordes com es duien aquelles mans les roses de Sant Jordi, la vella claror d'abril? Plovia a poc. Nosaltres, amb gran tedi, darrere la finestra miràvem, potser malalts, la vida del carrer. Aleshores, ella venia, sempre olorosa, benigna, amb les flors, i tancava fora, lluny, la sofrença del pobre drac. I deia molt suaument els nostres petits noms i em somreia. Bé, i parlant de Sant Jordi, doncs anem aquí, que he trobat unes històries interessants, que són, a part de Catalunya, els Sants Jordis d'arreu del món. Perquè Sant Jordi és una diada molt especial per a la cultura catalana. És el dia dels enamorats, un dia reivindicatiu i també un dia de fantasia, que triangula la relació entre una princesa, un cavaller i un drac. Per a Catalunya és diferent, no? I abans d'iniciar el nostre viatge cal explorar una mica més la figura de Sant Jordi. La hagiografia estudia les vides dels sants. Explica que va ser un militar romà d'origen grec, convertit al cristianisme i mort l'any 303 per contradir les ordres de Dioclecià de donar caça als cristians. Des de llavors ha esdevingut un dels sants amb l'història més popular. Sant Jordi no es correspon amb el que acabem d'explicar, ans el contrari, té més a veure amb la novel·la cavalleresca i la fantasia. Concretament, amb l'història escrita pel fra Dominic Lacopo de Varazze o Jaume de Voragine, La llegenda àurea, l'obra va fascinar el públic occidental i en poc temps la febre del Sant Jordi va estendre's per tota Europa, arribant també a Catalunya, que en aquells moments formava part de la corona d'Aragó. Tal com nosaltres la coneixem, la història està protagonitzada per un drac que obliga a una població a subministrar-li bestiar per atipar-se. Quan acaba amb tots els animals, comença el torn de les donzelles, fins que un bon dia li toca a l'única filla del rei. Aquest, que evidentment no vol que el drac se li cruspeixi la filla, fa una crida anunciant que qui mati el drac tindrà la mà de la princesa. En aquell moment entra en escena un cavaller ben plantat i, segons la llegenda àuria, exigeix que tant el rei com els seus vassalls es converteixin i es bategin i ell mata el drac, si ell mata el drac. El cavaller entra en combat amb el drac i d'un cop d'espasa el degolla. La proesa literària no és nova, de fet, s'inspira en una mitologia d'època antiga. 3.000 anys abans de Crist, els sumeris expliquen com el drac Kur rapta la deessa Ereshkigal i com el déu Enki lluita contra ell per alliberar-la. La llegenda gaudirà de tan bona acceptació social que s'anirà transmetent de generació en generació al llarg dels segles, passant per les successives cultures mesopotàmiques de l'antiguitat hitites, babilonis, assiris, etc., i reinterpretant-se, canviant-se els noms i la localització. Sigui com sigui, aquesta acceptació cultural del personatge fa que Sant Jordi sigui el patró protector de moltes ciutats i països. I hem sortit d'exploració i n'hem localitzat uns quants. Geòrgia, situada entre Rússia i Turquia, pren el seu nom del sant. La seva bandera representa una creu de Sant Jordi vermella sobre un fons blanc. El geògraf i historiador georgià Baragationi va documentar l'existència de 365 esglésies sota la seva advocació durant el segle XVIII, una per cada dia de l'any. En aquest país s'apunta que el nom de Sant Jordi té l'origen en la paraula persa gurg, que derivaria en l'anglesa George, a partir de l'adaptació feta pels cronistes medievals. Gurg era el terme que designava a tots aquells homes i dones valents i lluitador. Gurg deriva en el topònim anglès George, extret de l'adaptació feta dels cronistes medievals. I aprofitant la vinentesa, viatgem al país del té de les cinc. La bandera d'Anglaterra uneix a la creu de sal del seu patró, Sant Jordi, en cada cop de vent que hi ha. Segons la documentació històrica, des del segle IX es té constància de la seva presència en la litúrgia de la catedral de Durham, però no és fins al segle XII, amb les creuades a Terra Santa, que la devoció pel sant s'estén per tot el país. La bandera d'Anglaterra integra la creu de Sant Jordi sobre fons blanc. Quan aquesta es fusiona amb la bandera d'Escòcia i a la creu de Sant Patrici, Irlanda, formen la bandera del Regne Unit Union Jack Front. Sense moure's d'Europa, Sant Jordi és particularment estimat a Grècia. Nombroses ciutats i pobles l'han adoptat com a sant patró. És el cas d'Arcaova, Eratira, Gumenissa, Hierapetra, Nemea, Nigrita, i etc. I també és el patró de l'exèrcit del país. Sant Jordi també està molt present a les ciutats i municipis alemanys, així com també és l'escut d'armes. I el podem trobar a Friburg, Hannover, Burgel, etc. etc. Fixant-nos en els segells dedicats al Sant Jordi, també hi ha col·lecció de Ramon Marull, trobem una sèrie més a la Ciutat Lliure de Danzig. Actualment s'anomena Gdańsk i forma part de Polònia, que correspon al període de separació amb Alemanya, i la tutela per part de la Societat de Nacions. En aquest cas, els segells tenen la finalitat de recaptar fons per sufragar les despeses de la lluita contra la tuberculosi, una imatge molt ben trobada. A Rússia, l'estat més gran del món, el culte de Sant Jordi va arribar al segle XI, durant el regnat de Yaroslav, el savi. La seva veneració substituí la d'una deïtat pagana. Dadhod, déu del sol i protector dels pastors i els ramats. Sant Jordi, a més, és el sant patró de Moscou i, per tant, està present a l'escut d'armes vestit de cavaller. Curiosament, dues de les més altes condecoracions que un ciutadà pot rebre de l'estat rus són la Creu de Sant Jordi i la de l'Ordre de Sant Jordi. Per cert, no busqueu cap Jordi a Rússia, perquè s'anomena Yuri, i n'hi ha un bon grapat. I acabem el nostre particular viatge a Etiòpia, on també trobem el cavaller honrat com a sant patró. Etiòpia va adoptar la religió cristiana des de molt antic, quan encara era el regne d'Aksum, al segle IV. Actualment, més d'un 60% de la seva població professa aquesta religió. I l'origen exacte del culte a Sant Jordi, el país, no està clar. Alguns creuen que prové de l'adaptació de la llegenda grega de Perseu, que pot tenir el seu origen a Etiòpia i que, com el cavaller, va matar una criatura malèfica per salvar una dona. Altres creuen que va ser l'església copta d'Egipte la que va fer arribar el mite a terres etíops. En tot cas, va ser el segle XV quan la seva història va ser traduïda a l'amàric i el culte va estendre's àmpliament pel país. Queda demostrat que no tenim, doncs, l'exclusiva del Sant Patró, però en tot cas, que no ens faltin mai les roses i els llibres cada 23 d'abril. Així que felicitats als Jordis i a les Jordines. Bé, i com no, jo cada any reivindico que si parla de Sant Jordi, Sant Jordi i és la Mare de Déu de Montserrat, el 27 d'abril. Patrona dels catalans. I com que em diu, jo sempre ho reivindico. I... així que us porto, com no, almenys per recordar-la, un poema per la Mare de Déu de Montserrat del Joan Maragall, que diu així. Ben a la vora volia veure-us, o verge negra, del blanc vestit. Dalt de l'estrador avui pujava i us he guaitat de fit a fit la dolça cara que m'ha deixat tot enternit. Més lluny us miro quan a la tarda canten els monjos i els escolans i eixint del temple m'hi giro encara i encara us miro, més lluny que abans. A vostra casa m'aficiono i us hi entro a veure sempre que hi passo, com els aimants. Surto de cara a les vostres penyes i en cada una veig un assaig de vostra imatge. Sou graciosa, penya entre penyes, reina, us en faig. Ser contra elles els camins vostres i m'hi en vaig. Els camins vostres són plens de boira, per los esguinços guaita el cel blau. Només hi trobo boixos i mates que humils floreixen dintre la pau. I aquelles volves que em diuen àngels i que s'hi assemblen, però de silenci del vol suau. Com me comprenen els sigles vostres, com ens vaeixen vostres abims. Les aus que hi volen són aus i xiquetes, les fonts que hi neixen són regalims, entre la boira són cims de glòria, els vostres cims. Tot jo m'encanto, no sé el que em passa, les vostres penyes m'han encisat, potser us mirava massa a la vora, Mare de Déu, de Montserrat. Ja, potser per avui he parlat prou, dic com a mitja fònica i tot. I així que vaig acabant, no? Vaig acabant, que això ha estat tot per avui. Recordeu que aquesta programació es repeteix el diumenge i el dimarts a partir de les 6 de la tarda. També us podeu trobar a la web de la ràdio, que és www.radiofalset.cat. Tan sols ens resta donar les gràcies al Manel Sales, que amb la seva màgia dels botons fa que les nostres veus arribin a les vostres llars. I gràcies a tots els que ens escolteu, desitjant-vos que passeu un molt bon cap de setmana. i ens retrobem el mes que ve, si Déu vol. Adeu-siau.